guanyar-se la vida, però també ha treballat amb la informació i amb contractes de la Comunitat de Madrid, per tant, pot haver tingut informació privilegiada. No és el mateix, i el que no és el mateix és la reacció. I em sap greu, a mi sempre tindré que sortir aquí a defensar el PSOE, però el PSOE, quan ha tingut un cas de corrupció, doncs sembla que almenys han intentat fer de cara a la galeria el que cal fer, fer-lo dimitir, investigar, apartar-lo, etc. I el que fa el PP és tot el contrari, fer-se la víctima i tu més, perquè treure això divisa dels anys de la Picasso és realment bastant penós.
Ferran Casas, perdó, digues, acaba, Anna.
No, i en quant a lo de Catalunya, que si vols que ja encetem el debat,
no,
ara de Catalunya...
No, espera, encara no, ara el farem, el farem. Ferran Casas.
No, diem que la política catalana és avorrida, malgrat que els pressupostos d'aquí podem precipitar al final de la legislatura catalana i com a mínim deixar sense pressupostos la legislatura espanyola, però si el que hem vist al Congrés dels Diputats aquest matí passés al Parlament de Catalunya, ui, estaríem rajant i dient que això és una vergonya i que està molt allunyat de la institucionalitat, perquè jo crec que està molt allunyat de la institucionalitat que el president espanyol en una sessió de control al seu govern es dediqui a demanar la dimissió, per més justificada que pugui estar, la dimissió d'una presidenta d'un govern autonòmic. És a dir, si vol fer això, que em sembla molt bé i se'n pot parlar, ho ha de fer doncs amb un comitè federal del PSOE o ho ha de fer els representants del PSOE a Madrid. Però jo crec que al Congrés dels Diputats la sessió de control al govern espanyol no és per demanar la dimissió de la Isabel Díaz Ayuso. En tot cas, això entra dins d'aquesta dinàmica, i estic d'acord amb el que deia l'Anna del i tu més, no? De dir, doncs, ja que estem parlant de corrupció, doncs anem a enfangar, anem a treure a tothom morts de l'armari. I ja sabem que Isabel Díaz Ayuso, jo crec que amb el tema ètic, més enllà de si és legal o no és legal, el que està clar és que no és massa ètic i que ella està vivint a cos de reina, clar, diguéssim, amb un pis que la seva
que
parella
aquí,
ha pagat amb aquestes comissions, com ja va passar amb el germà. I recordem que el tema del germà, exactament pel mateix assumpte, Pablo Casado va considerar que la presidenta de la Comunitat de Madrid havia d'assumir responsabilitats polítiques. I al final això es va acabar enduent per davant a Pablo Casado. Per tant, jo també crec que la lògica una mica del PSOE en aquest moment de carregar contra Ayuso i posar tots els focus d'atenció tant del PSOE, doncs, com d'alguns mitjans de comunicació sobre Díaz Ayuso, doncs va una mica, em diuen, no, si aquesta senyora ja té el cap de Pablo Casado penjat al capçal del seu llit, doncs a veure si fem que la situació, diguem, d'alguna forma escali i acabi també el cap d'Alberto Núñez Feijóo al seu llit, en funció de quina sigui la reacció, que es vegi obligat a dir Alberto Núñez Feijóo sobre tot el que vagi sortint de Isabel Díaz Ayuso i el seu entorn, perquè al final és veritat que ella no és la seva parella, però no pot fer veure que no en sap res, no pot fer veure que tot això li és aliè, com no ho podia fer la infanta Cristina, que va acabar imputada i al banc dels acusats, perquè ella, de forma indirecta, també era beneficiària dels negocis del seu marit, d'Iñaki Urdangarín.
És que quan... Una cosa, Ferran, me deixes fer-te una pregunta? Sí, sí, sí. Has dit una cosa que no he acabat d'entendre, que si els pressupostos de Catalunya no tiren endavant, posen en perill els espanyols,
sí,
per què?
Sí, oi, també, però això és molt interessant, és molt clar, ara ho dirà, perdona,
no,
anem amb el tema,
acabem. Aquesta càrrega institucional de les sessions de control, malauradament, Ferran, fa ja setmanes i mesos que s'ha perdut, per tant, que Pedro Sánchez avui surti a demanar a la dimissió d'Ayuso en aquesta cambra... No és correcte, però és que ja fa temps que estem en aquest estira de ronça de tirar-se merda.
D'acord, però nosaltres decidim si ho normalitzem o no.
Doncs s'ha normalitzat ja. Quan el Basté diu allò de tothom té la parella que té, evidentment, però aquí jo penso que sí que hi ha una part moralment reprovable per la presidenta de la Comunitat de Madrid, que és que ella viu en aquesta casa que suposadament compren amb aquests diners que ell obté de forrar-se durant la pandèmia, i per tant, home, si no es pot esgrimir mínimament un retret moral a la senyora Ayuso, que ho sabia, doncs jo crec que sí que té certa implicació, vull dir que sí que l'afecta directament. I després, Melero, et volia preguntar, perquè avui llegint l'Ignacio Escolar del Diario, ell parla de que sí que hi pot haver un delicte fiscal per la via penal, que s'està investigant això.
Sí, clar.
sí. No, que s'està investigant. Clar, llavors, quan tu deies... No, no, que ja estaria en marxa. Quan tu deies, és a dir, ja s'ha superat la inspecció d'Hisenda.
Jo deia que la quota és de 120.000 euros i que la quantia de la que es parla...
No és una barbaritat.
No és una barbaritat. No és, és
clar,
una, és
però
una
sí que hi pot haver una pena de presó aquí.
Per aquesta xifra...
Difícil.
Per aquesta xifra, 350.000 difícilment n'hi ha.
Com de camí no mati algun inspector d'Hisenda.
Xavier, això en política és irrelevant. Encara que fossin 10 euros.
És que tot és irrelevant, perquè aquí estem dient que viu amb el pis il·lícit, aconseguit amb diners il·lícits, d'intermediacions il·lícites, tota aquesta cadena de suposicions, valdrà periodísticament,
però és poc
políticament, però legalment no val res.
Legalment no. Però és que legalment no, però és que en política les coses no funcionen així.
No, en política, mira, en política ja veig com funcionen avui al Congrés dels Diputats, que, mira, per una vegada li haig de donar la raó a l'Abascal, per raons completament diferents a les de l'Abascal. Però per fer això, cada dimecres, val més que no ho facin, perquè això no és una sessió de control al govern. Això és un mític barrio bajero.
Aconsegueixen que portem més d'una hora parlant.
I a més, escolta, jo sincerament, jo crec que aquestes coses les vull saber. Com a ciutadà les vull saber, i crec que és així. No, per tant, és que el tema és, si tu has fet un frau fiscal i ets i vius en un pis determinat que has comprat en un moment determinat amb una quantitat enorme de diners com és 1 milió d'euros, escolta'm, que a mi em vulguin fer creure que l'altra persona, la seva companya, no en sabia res, però això és molt estrany, Xavier. Però, que evidentment no és delicte.
És que un frau fiscal de 300.000 euros amb unes factures que estan sota investigació i no sabem res, vincular-ho amb el pis. Aquest senyor no l'acusa ningú de blanqueig de capitals.
És a dir, si portem setmanes en el qual el PSOE assumeix les seves responsabilitats polítiques, expulsa l'Àvalos, que acaba el grup mixt, i assumint aquestes responsabilitats polítiques, cada dia l'estan massacrant amb aquest tema, quan surt que el cas de Díaz Ayuso, jo no trobo tan de Marte ni tan al·lucinant que el PSOE contraataqui, perquè a més és que crec que hi ha motivacions de que si un partit que està dia sí i dia també i dia sí i dia també dient que esto es el caso Pedro Sánchez, que esto es el caso de corrupció más galàctica de la història, que la trama i tot això, de cop surt que una de les seves principals dirigents, Díaz Ayuso, que a més té precedents, és que jo repeteixo, jo estic d'acord que la parella és la parella, i escolta, si la teva parella fa una cosa no ets responsable tu, però és que en aquest cas sí que hi ha una coincidència en la qual el pare va demanar un crèdit a la Comunitat de Madrid, que no el va retornar i que li van perdonar. La mare va fer molts diners contractant amb la Comunitat de Madrid quan Díaz Ayuso ja era presidenta. El germà va sortir el que va sortir. És evident que ser comissionista no és cap delicte. Ara, una concentració de comissionistes per metre quadrat en el sopar de Nadal com el que té Díaz Ayuso, jo no el conec a hores d'ara, perquè l'Anna Gómez diu tots els partits en tenen. Vale, d'acord, pues sí o pues no. Però és que en aquest cas estem parlant de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que és que gairebé té tota la família amb coses que poden ser legals, però diguem que èticament són com a mínim estranyes. I no és raro que el PSOE contraataqui amb això, és que no ho veig tan escandalós.
De planell, per acabar, què vols dir?
No, per aclarir-ho, mirant la investigació de l'Agència Tributària, que és d'on surten totes aquestes factures que estan sota investigació, i també els negocis de González Amador amb les empreses a través de les quals hauria cobrat aquestes comissions milionàries, el que diu exactament la investigació és que s'està intentant aclarir si una part dels diners que hauria defraudat, que són exactament 357.000 euros, s'haurien invertit en aquest pis taxat aproximadament amb 1 milió al barri de Chambéry, que va comprar l'any...
Chambéry.
No ho he dit bé?
No, l'accent de
Londres.
L'ha traït que és de Vic, el
planell. Sí, es nota que no hi viuré mai. Doncs...
Chambéry.
S'està investigant exactament si aquests diners s'haurien dedicat en part a la compra d'aquest pis.
Sí, perquè si té un pis de Chambéry per 350.000 euros t'has de treure el barret. Aquí sí que no, ha hagut tot tipus de delicte.
El pis està taxat en 890.000 euros aproximadament.
Ja m'estrany.
Però aquest pis només està a nom de González Amador, vull dir, a diferència del que ha passat en altres casos, com per exemple el cas Nós, no hi ha responsabilitat imputable a Isabel Díaz Ayuso en la mesura que ella no va participar de la compra d'aquest habitatge, independentment d'on sortissin els diners. I sobre el que dèiem abans de la sessió de control i de l'anuig de Pedro Sánchez, hi ha un altre factor, que és que en l'última setmana hi ha dos diaris especialment a Madrid, El Mundo i El Confidencial, que s'esforcen en implicar la dona de Pedro Sánchez, la dona actual, Begoña Gómez, en el cas Koldo. Sí. Com ho fan? Ho fan a través d'una maniobra un pèl rocambolesca, que és enumerar totes les vegades que Begoña Gómez s'ha trobat amb Javier de Hidalgo, que és el CEO de Globalia, una empresa del sector turístic que va fundar el seu pare.
Bueno, que el germà del que va ser president del Salamanca, també amb temes turístics, que es deia Juan José Hidalgo.
No és el fill.
El fill.
És el fill del fundador d'Aireuropa, que gestionava, exacte, Aireuropa. Llavors, què passa? Que hi ha un nexe entre el cas Koldo... Javier de Hidalgo...
Que clar, per això hem perdut els socialistes a Portugal, ja ho començo a veure tot clar. Ja.
Que és Víctor de Aldama.
Vinga, el president del Zamora.
El president del Zamora. I artífex d'aquesta trama corrupta de compra de mascaretes, es coneixia amb Javier de Hidalgo, i com que Javier de Hidalgo es reunia amb Begoña Gómez, doncs arriben a aquesta conclusió. I això també explica aquest anuncio de Pedro Sánchez i les acusacions de Feijóo, que té problemes a casa seva.
Hi havia el Capri, que en un dels seus monòlegs deia, que es deia futbolitis, que deia: fem mitja part, Paret, que estic cansat, Paret. Són les 10 i 11 minuts. Hola, Ignacio Escolar, bon dia.
Bon dia, Jordi, com estàs?
Molt bé, felicitats novament per aquest scoop del diari Punt.es sobre la parella de Isabel Díaz Ayuso. Només tinc molt poques preguntes, molt poques, però la primera i més la més important, Ignacio. Demà passat continuarà?
Sí, nos queda todavía bastantes datos que publicar. Estamos publicando a medida que vamos analizando toda la documentación que tenemos, y aún nos faltan algunas noticias que contar. Faltan algunos detalles todavía por publicar, sí.
Val. En aquests detalls que ja puc publicar, tu et creus una exageració el que ha fet avui Pedro Sánchez de demanar que plegui Isabel Díaz Ayuso, o estàs amb la línia?
Yo creo que hay argumentos para pedir responsabilidad política a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que evidentemente uno no es culpable de lo que haga o deje de hacer su pareja, pero yo creo que no es algo tolerable desde el punto de vista ético que la presidenta de Madrid viva en una casa que se pagó así, que se pagó con comisiones de mascarillas y con fraude fiscal. La casa se compra, el piso en el que vive la pareja, se compra después de que se abra la inspección fiscal y sobre todo después de que su pareja cobrara 2 millones de euros en comisiones por la compraventa de mascarillas. Unas comisiones que se produjeron antes de que fueran pareja, antes de que al menos se conociera que eran pareja, pero que en cualquier caso el beneficio de ese dinero es algo que ahora está pagando el tren de vida y la vivienda de la presidenta de Madrid. Claro que es flagrante políticamente.
Ara parlava amb Javier Melero des d'un punt de vista l'advocat, des d'un punt de vista legal. Un desfalc de 350.000 euros quan el límit són 180.000, 120.000, perdó, no estaríem parlant d'un gran desfalc. Ser comissionista no és il·legal. Uh-huh. El problema és quan tot això és al costat de la presidenta de la Comunitat de Madrid, i aquí ja no és un tema de legalitat o no il·legalitat, és un tema polític, de responsabilitat política. Però és clar, de la mateixa manera que jo pensava que Ábalos no havia de plegar perquè no hi havia res que no havia de plegar, jo ara me'n veig amb l'obligació de dir que tampoc ha de plegar Isabel Díaz Ayuso perquè és una qüestió de la parella.
Bueno, yo es que en el caso de Ábalos sí considerava...
Clar, és que aquesta és la diferència. La gent que demanava que plegués Ábalos demana que plegués, clar.
Pero ojo, porque en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso hay una responsabilidad incluso posiblemente penal. Estamos hablando de dos delitos fiscales y un tercer delito muy relevante y que es grave, que es el de falsedad documental.
Porque sí, para defraudar... Pero, perdona, Ignacio, la falsedad documental en el delito fiscal queda absorbida por el delito contra la hacienda pública.
Está recogido en la denuncia...
Sí, pero que se absorbe. Ya, efectos de pena no tiene ninguna relevancia.
Bueno, es posible que esto acabe con una conformidad o con una condena de cárcel inferior a los 2 años y que, por tanto, no ingrese en prisión. En España prácticamente solo hay un precedente, que es el de Isabel Pantoja, de alguien que por un delito fiscal acaba en la cárcel.
También lo puede, no, pero Isabel Pantoja ingresó en la cárcel por blanqueo de capitales también. Y bueno, todavía es posible que le absuelvan.
Sigue siendo un delito penal que está en el Código Penal, sí, el fraude fiscal por encima de 120.000 euros en un ejercicio y luego la falsedad documental. Es decir, habrá un juicio penal que acabará, no sabemos cómo. El fraude, por cierto, ya está acreditado. Lo que se está dirimiendo ahora es la responsabilidad penal. La del fraude está acreditado. La inspección se cerró hace unos meses y se trasladó a la Fiscalía porque habían encontrado evidencias de algo que era algo más que administrativo. Ayuso habla de que esto es un asunto como le pasa a cualquier empresario, cualquier emprendedor, a cualquier autónomo, y hombre, no, la verdad, todo el mundo puede tener un problema, un conflicto, un debate con Hacienda porque un gasto no es o sí es, pero aquí estamos hablando de 1,7 millones de euros en facturas falsas, falsas de toda falsedad, que no se pagaron por trabajos que no se realizaron y que sirvieron exclusivamente para que el pago de impuestos por esos 2 millones, que pueden ser perfectamente legales y que no pongo en duda su legalidad, de comisión por la venta de mascarillas, tributase lo mínimo posible ante Hacienda. Sí. Lo mínimo posible. O sea, es un grado más que algo que sea feo. Defraudar impuestos, por supuesto es muy feo, pero defraudar impuestos en dos condiciones, que se supere los 120.000 euros y que además exista dolo, es decir, intención clara de defraudar, es un delito, además de algo feo.
¿Qué crees que pasará?
Yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha demostrado sobradamente su capacidad para sobrevivir a cosas que acabarían con la carrera política de cualquier otra persona. No conozco a ningún político que sobreviviera algo como lo de su hermano y ya lo hizo. No me puedo ni imaginar lo que pasaría en este país si el hermano del presidente Pedro Sánchez hubiera cobrado 230.000 euros en una comisión perfectamente legal. No hace falta que sea ilegal, de ningún tipo, en un contrato adjudicado por su administración. Y ella fue capaz de salir adelante de eso, y quien lo denunció acabó fuera de la política, que fue Pablo Casado. Con lo cual, aquí apuesta sobre la posibilidad de que esa voluntad expresada por Sánchez de decirle a Feijóo, pídale usted la dimisión, vaya a ocurrir, ninguna. Creo que eso no va a pasar. Pero creo que esto claramente tiene mucho interés informativo y desde luego relevancia pública en el debate. Creo que, por supuesto, lo ideal sería que, ya que tenemos el caso Koldo y que tenemos un montón de ejemplos más de cómo se gastaron, cómo se aprovechó la opacidad de los contratos de la administración durante la pandemia y los controles relajados que se pusieron en marcha en la emergencia sanitaria, creo que lo ideal sería que de aquí saliera una comisión de investigación de verdad, que analizara de verdad dónde se fueron esos millones de euros y de verdad quién se enriqueció y de verdad qué habría que hacer si otra vez nos ocurre una cosa así, cuál sería el procedimiento para al mismo tiempo tener una capacidad de reacción rápida por parte de la administración y evitar pues ese tipo de negocios. A mí comisiones de 2 millones de euros por unas reuniones por videoconferencia me parecen escandalosas, aunque sean perfectamente legales. Escandalosas. Porque hablamos de comisiones que en el fondo iban al erario público al final, porque el cliente final de todo este material era al 90% la administración.
D'aquí us mencionem al Parlament perquè em sembla que Junts per Catalunya hi ha demanat eleccions, perquè com que no hi haurà pressupostos, això. Però en parlarem, però abans d'acabar, Nacho, tot i que en continuarem parlant, demà a la tertúlia ve la subdirectora del diari Oponés, la Neus Tomàs, que en continuarem parlant indiscutiblement d'aquest scoop que ha llançat novament el diari del Nacho Escolar. El Nacho Escolar porta molts anys en el món del periodisme polític, molts anys. Avui estàvem parlant, més enllà del que s'ha dit, del com s'ha dit, de l'ambient, no crispat, no, crispadíssim, que hi ha ara, gairebé, m'atreviria a dir que intolerable, al Congrés dels Diputats. Tu havies viscut mai una sensació tan reiterada, no que no passés una vegada, tan reiterada d'aquesta vena de batalla política entre els uns i els altres?
Yo creo que el precedente más cercano es lo que pasó, lo tenemos muy reciente, después del 11M. Y tiene parecidos ingredientes. La derecha había asumido que ganaba las elecciones y que gobernaba, se encontró con una enorme frustración y ya está elevando el nivel de crispación en el Parlamento a límites insostenibles. ¿La izquierda está respondiendo? Pues claro, sí, es así. ¿Y está siendo bastante invivible? Desde luego sí, también, de acuerdo. Pero creo que el origen de esta situación extrema de crispación no se puede plantear como algo equidistante. Creo que tiene un origen muy claro. Tiene que ver con la frustración por la derrota en las últimas elecciones generales.
En fi, crec que era, no sé si ho tinc apuntat, perquè ho vaig apuntar, una frase que va dir l'altre dia en el programa de l'Évole, l'Iñaki Gabilondo, que la frase venia a dir, no era exactament així, però venia a dir que després de l'11M és la mare del que està passant ara. Venir sí. És la mare del que està passant ara. I és efectivament totalment d'acord que és en línia del que deia el Nacho Escolar. Felicitats, Ignacio Escolar, fins molt aviat.
Un abrazo, cuidaos mucho.
Gràcies. Són les 10:19. Feia fa uns moments, Ana Gómez li ha fet una pregunta a Ferran Casas, dient-li, escolta'm una cosa, m'has dit que això podria comportar...
Com era la pregunta?
Anna, te recordes?
Sí, ell diu que si no hi ha pressupostos a Catalunya també estan en perill els pressupostos d'Espanya, i jo li pregunto per què.
Ara el contestarà, però abans hi ha demanat Junts per Catalunya eleccions a Catalunya, Adrià Santasusagna.
Doncs sí, és el que acaba d'anunciar Albert Batet des del faristol del Parlament. Diu que veient que aquest govern no governa i que no ha aconseguit venir en aquest ple al Parlament amb els suports garantits, diu que o els pacten amb ells amb les propostes que té Junts, com per exemple doncs eliminar l'impost de successions, o si no, que convoqui eleccions. Així ho acaba de dir Albert Batet.
El país no pot esperar ni un minut més. Així no es governa un país. No poden allargar aquesta agonia. O hi ha una proposta clara i sòlida de pressupostos, o li pertoca convocar eleccions. Què més li fa falta per veure que així no es pot seguir? Per un mínim de patriotisme, el que hauria de fer és rectificar i convocar eleccions.
Doncs ja tenim el primer partit que demana eleccions. De fet, era el primer que intervenia després del govern, ara ho està fent Vox, després la CUP, i escoltarem després dels copaires els comuns, que eren el que havia de ser el principal aliat del govern després del PSC. Veurem què diuen a la seva intervenció, però vaja, com comentàvem abans, sonen campanes ja d'eleccions, sonen fort. Per tant, veurem en el moment en què es tombi, no es permeti tramitar els pressupostos, entre 2:15 i 3 de la tarda, què és el que acaba fent el president Pere Aragonès. Tots els escenaris, ens diuen, estan oberts.
Val. No ha dit res, no ha contestat, Batet, el president Aragonès?
Bé, és que el president Aragonès no ha parlat, diguéssim, hi ha hagut la primera intervenció sí. de la consellera Talia Mas, i després van sortint un per un tots els grups que han presentat esmenes a la totalitat.
D'acord.
Quan hagin parlat tots, després hi haurà la resposta del govern, que això serà d'aquí un parell d'hores, 2 hores i mitja. Fins llavors no tindrem la resposta
per del govern. Sí. Entesos, doncs. Gràcies, Adrià. Per tant, ja tenim, efectivament, com en diu una amiga meva, que comenci la festa. Efectivament, que comenci la festa. Ferran Casas, vostè dirà. Respongui
no,
ara.
No. Jo he aplicat senzillament la lògica política, i que és també el que explicaven la setmana passada des d'Esquerra Republicana, des del Palau de la Generalitat, que si no hi havia pressupostos a Catalunya, doncs no n'hi hauria a Madrid. I crec que té sentit, perquè al final els actors, diguem-ne, són els mateixos, que són els socialistes i els comuns, o... amb aquest cas Sumar. És evident que aquí no, és dir, que està tot interconnectat, diguem-ne, no? Que hi ha tres pistes, no? La pista dels pressupostos catalans, la pista dels pressupostos espanyols i també la pista de Barcelona, que explica molt el perquè de la posició dels comuns i d'Ada Colau. Però en tot cas, això jo crec que té lògica, que si no hi ha pressupostos aquí, independentment de que això ens porti o no a un avançament de les eleccions al Parlament de Catalunya, doncs jo no m'imagino Esquerra Republicana votant-li els pressupostos a Pedro Sánchez.
Per tant, si hi ha eleccions a Catalunya,
hi ha eleccions a Espanya, pot ser que sí.
No, però...
Auriculars, Ferran.
Però Ferran, perdeu.
Espera, digues, Anna.
Ah, perdona.
No, però Ferran, perdeu. Si els socialistes són els que estan donant suport al pressupost d'Esquerra? Perquè sí. No els hi haurien...
És el mateix que li he dit jo abans.
Clar, però és que el govern espanyol no és només dels socialistes, és dels socialistes i Sumar. Els comuns també estan aquí. No es poden treure de l'equació. I precisament el que provoca el conflicte amb els pressupostos catalans és una posició molt de màxims, tant dels socialistes com dels comuns, a favor i en contra del Hard Rock. Segurament el que hauria... I tal vegada fa tard per fer-ho, però el que hauria d'haver fet Esquerra Republicana és aplicar el mateix criteri, diguem-ne, o la mateixa solució, la mateixa sortida que va aplicar el PSOE amb l'amnistia. El PSOE amb l'amnistia els hi va dir a Junts i Esquerra Republicana: poseu-vos d'acord, veniu, feu una proposta i la tanquem. Segurament Pere Aragonès els hi hauria d'haver dit als socialistes i als comuns: poseu-vos d'acord amb el Hard Rock, veniu aquí i en parlem. A més, tenint en compte que els comuns només es plantegen sempre una única possibilitat d'aliances, que és amb el PSC. Per tant, tindria sentit
que aquests dos partits, sobretot els comuns amb el PSC i Sumar amb el PSOE, que sempre tenen tendència a, o facilitat a posar-se d'acord amb tot, arribessin en aquest tema del Hard Rock a una entesa entre els dos, perquè en aquests moments el conflicte amb els pressupostos catalans els provoquen unes posicions de màxims.
Però Ferran, és que hi ha una alternativa...
Que contesti el Xavier Domènech, però si tu m'estàs dient que perquè aquí els comuns no donen suport als pressupostos, a Espanya Sumar no donarà suport als pressupostos, o els comuns d'aquí...
No, Sumar sí que donarà. Qui no ho donarà és Esquerra Republicana.
Té raó, la pregunta està molt bé.
Bueno, que contesti el Xavier Domènech.
Ara, Domènech, palante.
Ah, bueno, sí, home, no, jo no jutjo, que facin el que vulguin.
Jo tinc una pregunta al Ferran i després dic el que penso. Tu creus, Ferran, que és possible que Esquerra Republicana es plantegi no negociar els pressupostos de l'Estat a les portes d'unes eleccions catalanes en el qual Junts efectivament sí que negociarà els pressupostos de l'Estat? És a dir, que Esquerra Republicana es plantegi...
Jo crec que sí, però és que el problema, Xavi, és que segurament naixeran morts.
Ho dic pel següent. Però ho dic pel següent. Jo primer crec que els pressupostos de l'Estat que es negociaran aquest any no seran els del 2024, sinó que ja serà els del 2025, que ens semblaria més lògic, eh? Per tant, que anem a una negociació pressupostària més llarga en aquest sentit. És per això que jo veig més plausible que davant d'aquesta disjuntiva Esquerra acabi convocant eleccions, més que plantejar aquesta amenaça. Perquè aquesta amenaça de dir, si els comuns no m'aproven els pressupostos a Catalunya, jo no li aprovaré al govern d'Espanya els pressupostos, jo sincerament, puc estar equivocat, crec que Esquerra no està en aquesta posició de força per plantejar aquest ordre.
A mi el que m'al·lucina...
potser no està la posició, però la lògica política la porta a fer això, perquè jo no m'imagino com Oriol Junqueras o Pere Aragonès explicaran als votants que no hi ha pressupostos a Catalunya, o que fins i tot han hagut de... Deixa'm acabar. Que han hagut d'acabar convocar eleccions a Catalunya perquè no hi ha pressupostos, i després aniran a votar els pressupostos del govern espanyol, quan, a més, si veiem les xifres...
Si veiem els socialistes, si veiem els comuns...
Però és... I Yolanda Díaz no és vicepresidenta del govern, o m'he perdut alguna cosa? Em sembla increïble.
Jo, de veritat, de veritat.
Em deixeu acabar Sí, és que jo veig més plausible, o bé que es tornin a... Ja sé que no ha passat mai, però és possible que tornin a presentar els pressupostos a la Cambra Catalana
amb
una decisió més llarga, o que canvin, o que convoquin eleccions. Més que aquesta amenaça, jo l'amenaça que va fer Esquerra, de si no em voteu els pressupostos a Catalunya, jo no els votaré els de l'Estat, em va semblar argumentalment una amenaça terriblement dèbil.
Però políticament té sentit. Políticament, Xavi,
políticament hi ha moltes coses que tenen... Però, bueno, té sentit si la pots dur a terme, si no la pots dur a terme...
Ah, home, clar, evidentment. Vull dir, tu no pots ensenyar el botó nuclear si no estàs disposat a apretar-lo.
Exacte.
Jo és que no li veig més sentit. Tu has de mirar els pressupostos per als ciutadans.
Jo repeteixo d'abans, eh? És a dir,
Anna, per favor.
Jo no descartaria una convocatòria electoral, bàsicament perquè Junts no ha decidit encara qui és el candidat candidata, perquè el PSC té desgast electoral amb el tema de l'amnistia a Catalunya. Per tant, no sé si és tan mal escenari per Esquerra anar a un avançament.
Jo crec que en aquests moments, si no hi ha pressupostos, té més incentius per anar a eleccions que per aguantar la legislatura.
Estem parlant... Ara, si em permets, em toca a mi.
Un moment, això ho decidiré jo encara. Fora d'aquesta porta, me n'estic aquí dins, me n'estic.
No,
perquè és que l'Anna deia una cosa molt interessant, que se'n va al suïcidi Esquerra Republicana.
No, però deixeu-me dir una cosa. Escolta, a veure, estem parlant de que anem a eleccions anticipades o no hi ha pressupostos per un tema que és el Hard Rock. És això? És a dir, tot el que és l'aprovació d'uns pressupostos en els quals fa un salt d'inversió... És això? Perfecte, doncs, escolta, deixa'm dir una frase que me n'adiré. Anem de puta mare. Perquè una cosa d'aquest tipus, que sigui el que faci malament uns pressupostos, això no ho entén ningú.
Però li has de dir al Salvador Illa, això.
El Salvador Illa i li he de dir sobretot els comuns. Xavier, deixa'm acabar, que ara acabo jo.
Jo sóc un marcià i sí que ho entenc.
Perfecte, doncs explica'ns-ho, perquè jo, sincerament, com a ciutadà, no ho entenc. Em sembla la primera qüestió. Sobretot com pressupostos anteriors s'han aprovat amb la mateixa situació del Hard Rock. I ara semblava que hi havia una proposta per part d'Esquerra Republicana, sí, de dir, escolta, el Hard Rock queda paralitzat fins que superem l'etapa de sequia, que era
Barcelona,
una alternativa,
Ramon,
que es podia tirar
endavant. Barcelona, Ramon, el PSC no vol els comuns i no vol Ada Colau al govern de Barcelona. Aquesta
també
és la clau.
Bueno, deixa'm acabar. Els números també surten amb Junts, no? Quin és el problema amb Junts? L'eliminació de l'impost de successions.
Sí,
un impost que ja fa temps que hauria de ser fora. Per tant, si això no ho podem resoldre, perquè és un impost que per no s'aplica a la major part d'Espanya...
I també l'impost de societats,
i l'IRPF, No, Ferran, no facis demagògia. No facis demagògia. Hi ha impostos que s'apliquen aquí que són clarament doble imposició sobre el que ja paga la gent. I això...
Per què? Perquè no l'aplica la Díaz Ayuso?
Per exemple, que no l'aplica...
I aleshores, com que no l'aplica a Madrid, tampoc ho posem aquí.
Que no s'aplica a la major part de les comunitats d'Espanya.
A mi l'impost de successions em sembla un impost que paguen les rendes altes i em sembla un impost que és just.
Però estàs d'acord que és un impost
que és just?
Que és just? A tu et pots semblar que vulguis.
I que és meritocràtic.
Però estem dient...
Perquè si alguna cosa perpetua les desigualtats i és injusta, són les herències.
Perdona-me, que aquests moments un senyor, un impost com és el de successions, que no s'aplica, insisteixo, a la major part d'Espanya, que no s'aplica a la major part d'Europa, que per algunes raons deu ser, sigui el que impedeixi que un grup com Junts pugui donar suport als pressupostos, a mi em sembla una cosa tant al nivell, que això el Xavier ara ens ho explicarà, del Hard Rock. Jo crec que hi ha d'haver una via per poder
doncs resoldre, Mascolet,
sobretot tinguent la importància. Bueno, escolta, el senyor Mascolet en sap molt més que jo. Ell dirà el que vulgui, però jo modestament puc dir també el que em sembla. Per tant, el que digui el senyor Mascolet ha de ser el que ha de marcar el meu punt de vista, estic ben apanyat.
Però tampoc la política fiscal d'Isabel Díaz Ayuso.
Però és que no estic dient això, és que tu fas trampa.
A Madrid i altres llocs
d'Espanya... No, però no s'aplica a Castella i Lleó, no s'aplica a altres, com no s'aplica a Madrid, no s'aplica a
Andalusia.
No, no s'aplica a Andalusia.
Un govern a la dreta.
Cony, és que en aquests moments la major part de les comunitats les governa a la dreta.
Que no passa res, que no passa res.
Aquesta major part la comunitats les governa a la dreta.
Jo trobo molt lícit que la dreta no vulgui aquest impost, però jo crec que és normal que els partits d'esquerra defensin un impost que és progressiu. Ja està.
Em sembla molt bé, però hi ha en aquests moments una imposició.
Només l'acabem pagant els desgraciats.
Si la resta tenen fórmules mil per poder subscribir. Ja no li volia dir, Anna, perquè és que al final resultarà que ara te'n troba l'excusa. No, però si és veritat, ho sap tothom. Ho sap tothom.
No ho sap tothom.
Ara resulta que un senyor que cobra una herència del seu pare, que ha treballat tota la vida i ha pagat els impostos, l'han d'acabar de gravar per la segona conseqüència.
El senyor que cobra l'herència del seu pare i pobre, i és l'equivalent a la iaia que surt a comprar el pa i li ocupen el pit.
Així es va fantàsticament, que les empreses se'n van a altres llocs i marxen d'aquí, no inverteixen ni un duro. Fantàstic. Igual
ja,
com...
Catalunya va a l'abisme.
No, aneu fent.
La xafa fiscal.
Aneu fent, home, si ens va de fàbula, això.
Què, Melero, on ho tenim, això?
Tot meravellós.
Ja m'he perdut. No sé si anem a l'apocalipsi o no.
Que portem 10 minuts de glòria, eh?
Oi. Què volies dir, Domènec, aviam?
No, jo no me'n recordo ja què volia dir.
Ah, molt bé, perfecte.
Volies explicar per què el Hard Rock.
M'heu situat que Catalunya pràcticament és un país comunista en el qual els pobres paguen impostos de successions i en el qual tot va malament.
Però tampoc passa res. És a dir, hi ha un problema, és que ara sembla... Però es pot debatre tot, Xavi. És que tinc la sensació de que no es pot debatre res, eh?
A la que sigui una qüestió que estigui en contra del dogmatisme esquerrà, noi, aquí ja has de callar, tu. Perquè aquí hi ha una imposició, la llei marcial que diu això no es pot dir. Bueno, es pot dir, ja està, que ho digui Jordi, que s'ha de fer.
No hi ha cap llei marcial.
Una esmena a la totalitat.
Però és normal, jo només dic que és normal que la dreta no vulgui l'impost de successions i que l'esquerra defensi aquest impost. Ja està, no passa res. A partir d'aquí... Segurament el problema el té qui fa veure...
Tot és de dreta. O sigui, que l'impost de successions hi hagi gent d'esquerra que estigui en contra, pot ser o no?
Clar, perquè hi ha gent, vull dir, a ningú li agrada pagar impostos, però els partits polítics, des d'una posició progressista o des d'una posició liberal o conservadora, defensen una política fiscal o una altra. Aleshores, a mi em sembla normal i raonable que des de posicions progressistes es defensi mantenir un impost que paguen les rendes altes i un impost que és progressiu, com és l'impost de successions, i que des de posicions liberals doncs es demani suprimir aquest impost de la mateixa forma que també es demana suprimir o rebaixar molt l'impost de patrimoni o l'impost de societats o altres, d'acord? El que passa que després, quan també parlem de la necessitat d'enfortir els serveis públics, d'algun lloc han de sortir els diners, perquè no hi ha cap govern que jo sàpigui que tingui al soterrani de la seu de la presidència del govern una fotocopiadora d'imprimir bitllets.
Aviam, Anna, què dius, Anna?
Successions... No, que de l'impost de successions no en construiràs gaire d'escoles, ni d'hospitals, ni milloraràs Rodalies. I això, vaja, només tens que preguntar-ho al teu entorn, o a tu mateix, l'impost de successions, quantes persones, doncs, que es moren els seus pares, que tenen un pis i no sé què, i encara no l'han de pagar, renuncien a l'herència per no pagar impost de successions. Això a tocar de la classe mitja, ja no dic dels pobres, de la classe mitja.
L'impost de successions, classes... l'impost de successions fins a 100.000 euros no es paga.
Ferran, deixa que balana, per
les classes pudients el que fan és societats i més societats i no en paguen ni un duro i per tant només paguem la classe mitja els imposts de successions i emperrar-te en que això és una política de dretes és una equivocació, com emperrar-se en que parlar de la, del racisme, doncs no se'n pot parlar perquè també de seguit a la mínima que dius ja te situen a la dreta. Hem de canviar els paràmetres de les paraules,
doncs
hem
sí,
de poder
senyor,
parlar de tot.
Doncs sí senyor.
Jo, sí, es pot parlar de tot. Aviam, el 80% de les persones que tenen herències no paguen impostos de successions. És a dir, exacte. Això que esteu dient que afecta el conjunt d'allò no és veritat. Afecta un 20%, efectivament, de les rendes més altes. Llavors, jo entenc que hi hagi gent que legítimament defensi que les rendes més altes no han de pagar l'impost de successions. Ara bé, des d'una perspectiva, jo m'és igual, si d'una perspectiva del que és la progressivitat fiscal, es defensa que es paguin els impostos de successions, com es defensen que les trams de l'IRPF siguin els que siguin, es defensen tota una sèrie de coses. Llavors, hi ha gent que ràpidament se'n va la idea de l'infern fiscal català. Bueno, jo no estic d'acord que Catalunya sigui un infern fiscal, com tampoc no estic d'acord que del dibuix que s'ha fet aquí, que Catalunya en aquests moments veus, poc li falta. Però això són paraules, ara tu em diràs d'allòs, però que Catalunya és un infern fiscal...
Després, quan acabis, t'explico.
Sí, després m'expliques, tot segur que m'expliques.
Sí, però Fonamontemo, quan dades, sisplau.
Clar, dades, clar, que les frases dites de l'impost de successions està massacrant la classe mitja, Catalunya és un infern fiscal, tot això no es sustenta amb el sistema fiscal català que tenim, em sap greu dir-ho. I per tant, dibuixar aquests escenaris com si fossin els escenaris que viu la majoria de catalans, per justificar que una minoria de catalans paguin menys impostos, doncs em sap greu, jo crec que això sí que és una posició legítimament de dretes, no passa res, perquè ser de dretes em sembla tan legítim com ser d'esquerres. Ara, jo puc dir que això és una posició de dretes, crec que això és una posició de dretes i no passa res.
Només que
doncs diré, jo soc una persona profundament d'esquerres, però segurament progressista i
ja estàs en contra de l'impost de successions. No passa res.
No, tothom
tots tenim contradiccions.
No, jo no en tinc cap de contradicció.
Una contradicció.
No em demanes
pues
dades.
Perquè jo penso que... que no és paternalisme. Veritat, perquè jo penso que des d'una posició progressista a Catalunya avui
en
dia...
Si per ser progressista has d'estar d'acord amb tots els dogmes del progressisme.
No, és que no és un dogma. Però has d'estar a favor d'una política fiscal redistributiva. Parlant d'un impost...
Però jo puc ser del Barça i que no m'agradi l'altre dret.
Anna Gómez i Jordi Basté creuen que es pot ser d'esquerres i estar super en contra de l'impost de successions a Catalunya.
No només de l'impost de successions, de moltes coses.
D'acord, endavant, i de molts altres impostos.
No, he dit això. Et dic que jo puc ser d'esquerres i puc estar en contra de l'impost de successions, com puc ser de dretes i puc estar en contra de l'avortament. A favor de l'avortament.
D'acord, endavant. Endavant. Cadascú té la seva forma de pensar.
Jo puc ser de dretes i puc ser de dretes i estar a favor de l'avortament?
Suposo que sí, no ho sé, Jordi, no ho sé. Vull dir,
jo com que... Sembla que per ser d'esquerres o de dretes s'hagin de dir 50 coses que has de complir, si no, no ho ets, i no ens deixeu entrar.
Doncs res, escolta'm. Jo només aporto, com que aquesta és una discussió bizantina, que no acabarem amb això de si... Què pot pensar la dreta o què pot pensar l'esquerra, però jo crec que és normal que els partits polítics d'esquerres tinguin una posició diferent de la dels partits polítics de dretes en això. Sí, i després cada ciutadà i cada persona s'autoubicarà allà on li sembli. Exacte. Només tres dades. Impost de successions a Catalunya, fins a 100.000 euros no es paga. Els habitatges que s'hereten valorats fins a 500.000 euros estan 95% bonificats. I només un 20% dels ciutadans que hereten paguen més d'un euro per herència. Aquestes són les dades. Tu pots dir, no, això tampoc, això també és excessiu. I després, doncs, lògicament, jo crec que els partits d'esquerres que volen una política fiscal més redistributiva i més inversió en els serveis públics, per tant, que la Generalitat, que l'administració, tingui més diners per fer aquestes polítiques, poden decidir renunciar o no o incrementar o no els tipus d'aquest impost i d'alguns altres, perquè la Generalitat té molt poca capacitat fiscal. És a dir, aquest és un dels pocs impostos que gestiona la Generalitat. La Generalitat no pot decidir el tipus de l'IVA, no pot decidir sobre la major part dels trams de l'IRPF, sobre l'impost d'hidrocarburs, sobre l'impost de successió, de societats, és a dir, sobre els principals impostos, la Generalitat no pot actuar. Pot actuar sobre alguns impostos. Un d'ells és aquest. I aleshores a mi em sembla que en l'actual context no voler treure aquest impost, que em sembla, si ara no em voldria equivocar, però crec que reporta uns 300 milions d'euros a l'any a la Generalitat, doncs a mi em sembla normal que aquest impost no s'elimini.
Jo una cosa, Anna, digues, puc parlar? Sí, tant. No. A veure, tema 1. Després, he rebut uns quants whatsapps de persones que te se menjarien ara mateix perquè tota la vida els seus pares han treballat per acumular un petit patrimoni i després els fills doncs, no tenen la posició econòmica dels pares i no els poden quedar aquesta herència perquè no poden pagar l'impost de successions. Això a tocar a la classe mitja, Ferran, fes-me cas i si no mira el teu whatsapp. Això d'una banda. D'altra banda m'has demanat dades de la fiscalitat de Catalunya. Mira, jo parlo normalment de lo que sé. A Lleida l'any passat van fer una cimera, la Cambra de Comerç, els sindicats, partits d'esquerres, de dretes, de tota mena i condició, demanant que la Fiscalitat de Catalunya i les mesures de Catalunya per implantar empreses fessin el favor de revisar-se, perquè nosaltres tenim una fuga constant d'empreses a Aragó precisament per això, per la fiscalitat i per algunes mesures medioambientals que es demanen. Això són dades i això, si vols, t'ho envio per PDF després. Què hem de fer amb això?
No ho sé, treure tots
que marxi
els...
tothom?
Vale.
O hem de revisar?
Fer? Treure tots els impostos? És que clar...
No, home, no, no te'n vagis de l'A a la Z. Entre l'A i la Z hi ha moltes lletres. Oia, i estem ja precisament de modular aquestes lletres.
Jo puc dir tres coses només. Primer, el que deia el Jordi, si es pot ser d'esquerres, aviam, es pot ser... Jo tenia un amic que estava al 15M que deia que menys de 7 contradiccions era dogmatisme. És a dir, tothom pot ser el que vulgui a la vida i fer el que vulgui. Ara, però defensar que la progressivitat dels impostos és una mesura d'esquerres també es pot dir, Jordi. És a dir,
no, jo només dic una cosa. Jo només dic una cosa. Puc ser d'esquerres i estar... Puc ser d'esquerres i estar en contra de l'impost de successions...
Tu sabràs.
Tu mateix has dit, quan ataco un dogma de l'esquerra, home, un dogma no és, és a dir, la progressivitat dels impostos és una política de l'esquerra i no té per què ser un dogma. És a dir, convertir la idea de que jo puc ser d'esquerres i d'allòs i acabar dient que o altre és un dogma o gairebé l'Anna Gómez dient això és gairebé un infant fiscal. És a dir, estem vivint en una societat en la qual cada nova reivindicació demanda mesures. Ara mateix tenim la pagesia. El 50% del pressupost de la Unió Europea es dedica en aquests moments al camp. I probablement no n'hi ha prou. I a més hi ha altres problemes que no tenen a veure amb el pressupost que es dedica. Això estem tots d'acord. És a dir, els impostos no són una cosa que serveix pel no res i que serveix precisament per mantenir el país. I en aquest sentit s'apliquen unes mesures d'impostos en el qual tu pots decidir dos models. Un model que sigui progressiu i per tant les rentes més altes tributin més que les rentes més baixes, o un model que no sigui progressiu. I aquí sí que massacres a les classes mitges, no al 20% més alt, perquè aquí aquest país tothom és classe mitja. I al final dius, bueno, vostè classe mitja no és, és alguna cosa més que classe mitja.
Bueno, i després de les dues últimes crisis, després de les dues últimes crisis econòmiques, parlar de classe mitjana...
Però ja, escolta'm, bueno, jo crec que hauríem de fer un exercici, a veure, i corregiu-me si m'equivoco amb les xifres, que parlo quasi bé de memòria. Pressupostos de la Generalitat per l'any 2024. Ferran, tu tens més memòria que jo. 44.000 milions.
Sí, 44.000
milions. Estem parlant, tu has dit abans, estava buscant la xifra, em sembla que no arriba, 300 milions. A veure si ens entenem. A veure si ens entenem. És a dir, per 300 milions sobre una xifra de 44.000, fotrem a rodar els pressupostos de la Generalitat. Val, doncs vinga, no en parlem més.
D'aquests 44.000, el 80% o més ja estan assignats, sí, perquè, no, són, que perquè són els sous de mestres, metges, mossos, són finalistes. Per tant...
I 300 milions.
No, vull dir, jo crec que 300 milions tenen un impacte pressupostari. Però
així, Ferran, si tens 44.000 milions, dels quals el 80% està assignat, ja ho sabem,
no,
home, el 20% és de lliure disposició. Ei. No, escolta, deixa'm acabar. Ara acabo jo. Si m'ho prometen, Jordi, si m'ho vaig dir que porto, vaig acabar el carrer. I són 300 milions. Per l'amor de Déu, tots hem de fer concessions a l'hora de fer algunes coses, i aquesta és la condició que et posa Junts, com us dic els que sí? I aprova els pressupostos, per l'amor de Déu, que és una cosa que irà bé a tothom, fins i tot a les classes que estan més afectades, com tu dius, pel tema de la pressió fiscal, per les classes mitges i les classes més baixes. Perquè aquests pressupostos són uns bons pressupostos, uns pressupostos expansius, que segurament permetrien acabar la legislatura. Jo no sé si és que algú no vol acabar la legislatura. Això és una altra qüestió, però a mi això se m'escapa. Això a mi se m'escapa. Però en qualsevol cas, que per 300 milions estiguem discutint un pressupost de 44.000 milions, em sembla
simplement ridícul. Mira, abans he parlat una cosa. El Melero està molt callat.
Sí. Una mica espantat, crec.
Sí, una mica espantat, sí realment.
Un parell de frases i veràs tu.
No, la veritat és que amb això dels pressupostos i de l'impost de successions em quedo una mica descol·locat, perquè, a veure, gravar les herències, i sabia, per l'esquerra clàssica s'havia plantejat confiscar-les, sí, perquè anava contra, sí, el principi, contra qualsevol principi d'igualtat i contra el principi meritocràtic. Però era un moment que realment era davant quatre, el condecito de tal i el marquesito de
A tu no et sembla curiós que gent des del que defensa liberals radicals i que defensen la meritocràcia estiguin a favor de les herències? Perquè si algo hi ha poc meritocràtic és una herència.
Bueno, vaig a la segona part, però des del moment que propietari, com a mínim des dels temps de Solís Ruiz, ho és qualsevol Pelanes que s'hagi pogut comprar un pis a Espanya, canvia el principi. Sembla que la cosa és bastant diferent. Perquè ara és la classe treballadora la que és susceptible de rebre una petita herència més enllà dels ticons.
Però les petites herències
no paguen.
Llavors, ubicar-te a la dreta o a l'esquerra per una qüestió com aquesta, quan l'únic important, i no ho dic jo, no és meu, Xavier, és del Varoufakis, en matèria fiscal l'únic que importa és la moralitat del gas públic, Si el govern utilitza els impostos d'una manera moral i que coincideixi amb el sentiment de la població, ja estan ben cobrats.
Anirem acabant, però no sé què fa. Vaig a la publicitat i tinc una pregunta per l'Anna Gómez, perquè ha parlat d'un altre tema abans, que era del tema de la immigració. Un segon.
Si veus alcohol o prens drogues i condueixes, poses en joc la teva vida i la de la resta de conductors. L'alcohol i les drogues causen una de cada tres morts en accident de trànsit. Dalt del cotxe, 00. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Em miro al meu bany i penso, això necessita un canvi, ho visualitzo. Uf, m'encanta, vaig a Bauhaus, vull aquest mirall, i el moble també, res m'atura. I tot al millor preu, m'ajuden amb tot. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, bany nou, així sí.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Renault. Parlem de cotxes, parlem de tecnologia, parlem del plaer de conduir, parlem de Renault. Aprofita els dies únics del 12 al 20 de març per endur-te'n el nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Connecta't a la sessió informativa online de la Salle Campus Barcelona del 18 al 21 de març i descobreix els graus en ADE, Arquitectura, Arts Digitals, Animació, Enginyeria TIC i de Salut, Informàtica, Filosofia Política i Economia i el nou grau en Intel·ligència Artificial. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
A Bankinter creem un nou compte que serà de gran interès per a la teva empresa. Tan bo que si no ho veus no t'ho creus. Entra a veure-ho amb els teus propis ulls a planempresesbankinter.com o truca al 981 38 58. Banc Inter, el banc que veu els diners i els de la teva empresa com els veus tu.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual. Ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Hola, sóc el teu cotxe i vull demanar-te que em portis a Rodi. Tenen el millor servei de manteniment per mi, professionals que em cuidaran, pneumàtics que em flipen i preus que et fliparan a tu.
Entra a Rodi Ponents, busca el teu taller, demana cita quan vulguis i troba descomptes exclusius. Prepara el teu cotxe per les vacances en Rodi Motor Services, motor de confiança.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Ho sentim, però no queden places d'habitació senzilla. Li importaria allotjar-se a una suite?
Oi que tots ens agrada rebre més del que esperem? Doncs a Verti, a més de la teva assegurança de llar des de només 78 euros, gaudeix de descomptes als serveis de reparació i reformes. Així, sense més ni més. Calcula el teu preu a Verti Ponés. Estalvia temps, estalvia diners.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën Punès.
El per què de tot plegat.
10 minuts i a les 11 en punt del matí. No, no, era una cosa, abans d'acabar, Anna, que els últims dies ha aparegut a Lleida un cartell que ha generat certa expectació i també comentaris i amenaces xenòfobes. Si veu la fotografia del president de l'associació Watani, que es diu Mourad El Boudoui, que vella per la integració de les persones estrangeres. I si llegeix el lema, mai deixaré de lluitar per tu. Hi ha una bandera catalana i una bandera del Marroc. L'anunci s'ha interpretat com la possibilitat que a les pròximes eleccions al Parlament es presenti un partit polític pro-marroquí. Tot i això, aquest senyor ha explicat a RAC1 que no en té cap intenció, assegura que només busca enviar un missatge de conscienciació per a animar els estrangers a participar de la vida política i anuncia que arran d'aquests cartells ha rebut amenaces i missatges d'odi per part de l'extrema dreta i de Vox. Tu, què en saps d'aquest tema, Anna?
No, el mateix que has dit tu, és a dir, que és un senyor d'una associació que, amb bon criteri, de la mateixa manera, no ho sé, doncs que quan el meu revesavi andalús va arribar a Catalunya, doncs m'imagino que es va posar amb l'esbar d'en Saire de Rubí i va intentar, doncs, entrar a la vida política i social del país, doncs tothom que ve de l'estranger, fixat a les eleccions nord-americanes, totes les llistes sempre hi ha algun hispà, doncs és normal que intentin entrar en vida política perquè és la manera, una, de conèixer-nos a nosaltres, de saber les normes que tenim nosaltres, la forma de conviure que tenim nosaltres i que a la vegada puguin defensar els seus interessos. Punt. I després, vaja, doncs ja l'extrema dreta va començar, sobretot a Twitter, que ja sabeu que és el bar de borratxos més gran que el món, doncs tothom allí a dir-li doncs, que volia fer un partit islamista, etc, etc. Lo de sempre, Jordi, lo de sempre. Extrapolar les coses i el que era un cartell absolutament lògic i normal, perquè jo trobo més que bé que no hi ha manera més d'entendre'ns que conèixer'ns, i si els guetos no, que és una cosa que jo sempre he dit, que pagues has de vigilar el que dius també, perquè a la mínima ja et poden dir racista. És a dir, els guetos no són bons per la convivència ni perquè ells ens coneguin, ni per nosaltres ens coneguin, ni perquè sabem en què juguem, però evidentment, doncs a la mínima que passa això, ja surt l'extrema dreta a criticar, a dir que volen fer un partit islamista, que l'islamisme va contra els drets humans, que és evident que l'islamisme radical va contra els drets humans, però la religió és una cosa que jo la trauria de la política i aquest és el problema que tenim i que el tindrem més. Mira, avui mateix, a Lleida també, un poble que es diu Ribera d'Ondara, tindrem el segon alcalde de Catalunya d'Acció Catalana, perquè li van fer una moció de censura a l'alcalde socialista, Esquerra, i Junts, em sembla. L'alcaldia li toque a Esquerra, però com que la noia que li toque acaba de ser mare i s'ha agafat una excedència, doncs aquesta nit Catalunya tindrà un segon alcalde d'Acció Catalana, que no el conec, ni sé el que penso, però sé del partit que ve i per tant, doncs no ho sé, hauré d'esperar a veure les primeres declaracions que seran aquesta nit.
Tenia majoria el PSC, era un ajuntament...
Ah, que és el de Ribera d'Ondara, això, però sí.
Ribera d'Ondara, sí.
I van pactar...
La moció de censura és aquesta nit.
I van pactar el grup d'Esquerra Republicana, que els d'Esquerra els van expulsar per aquest pacte,
Acció Catalana. A la representant d'Esquerra del partit.
Que és la que ha pactat...
Sí, que és la que decidia alcaldessa aquesta nit.
Exacte, amb Aliança Catalana, i han fet fora el Partit Socialista...
Que era qui governava.
Que era qui governava, de l'alcaldia de Ribera d'Ondara. No, jo amb això estic molt d'acord amb l'Anna, és a dir, del tema se n'ha de parlar, ja sigui des d'una posició d'esquerres, o des d'una posició de dretes, o des d'una posició liberal, conservadora, o cap d'elles, perquè el que crec que és un error és esquivar el tema, perquè aleshores es deix efectivament en mans de l'extrema dreta o en mans de la dreta que acaba comprant els marcs de l'extrema dreta. I és molt important fomentar la participació de tots els col·lectius. I, per exemple, doncs, quan parlem de drets i deures, efectivament, tots els deures, tots els drets. Per exemple, també, doncs, el dret a vot.
Sí. Dues coses abans d'acabar. La primera, Rebeca Carranco, companya del diari El País, acaba de publicar que el mosso ferit de gravetat... acaba de publicar que el mosso ferit està greu i que hi ha 15 lesionats més en intentar contenir els boixos nois en el partit de futbol d'ahir del Barça i el Nàpols. Per tant, estem parlant d'un ferit greu i de diversos ferits de tots mossos d'esquadra dels seguidors més radicals del Futbol Club Barcelona, al qual el president actual del Barça havia aconseguit eliminar en èpoques pretèrites, recordem-ho. I la segona notícia és una cosa que ara parlava aquí a fa uns moments l'amic Melero, el letrado, que és el tema del Puig Antic, que és el govern espanyol està disposat a aprovar una declaració per reparar l'honor de Salvador Puig Antic. Arnau Armenteres.
Doncs sí, mira, Junts, Eduard Pujol ha demanat el perquè el govern espanyol encara no ha demanat perdó. La pregunta era aquesta d'Eduard Pujol.
A Puig Antic el van condemnar els parents llunyans, o no tant, dels que viuen instal·lats a les clavegueres de l'Estat, que són els mateixos de l'Operació Catalunya, els de Pegasus, els de la mentida de l'11M, i el govern espanyol, diuen, el més progre de la història d'Occident, senyor ministre, no es pot excusar amb una tranyina legal per no fer res.
I aquí és on Ángel Víctor Torres, que és el ministre de Memòria Democràtica, diu que es farà el mateix que es va fer amb Lluís Companys, o sigui, fer una declaració per reparar l'honor i entregar-la a la família.
El govern d'Espanya està en disposició de declarar la reparació i el reconeixement personal a la família de Puig Antic, tal i com hicimos el año pasado con la família del president Companys, si así la família lo decide. Seguiremos trabajando con la ley de memoria democrática y su aplicación con próximos pasos en Consejo de Ministros.
No ha concretat quan, Jordi, parla de declaració en cap cas d'anul·lació del judici sumaríssim, i això Melero en podria dir moltes coses.
Això mentre el ple acaba, a punt d'acabar, vaja, amb alguns punts sobretot de la trama Koldo, a poques hores perquè demà el ple del Congrés aprovi definitivament la llei d'amnistia.
Gràcies. Què has de dir, Puig Antic? Ai, Puig Antic, com has de dir? De sobre el tema Puig Antic.
No, és un tema apassionant, però ha sortit recentment un llibre que ha guanyat el darrer premi Tusquets d'assaig, el del Manuel Calderón, Hasta l'último aliento, que analitza el que van ser els 170 de Barcelona amb el moviment ibèric
de
Liberació, amb el Mil, que era el grupúscul aquell on estava el Puig Antic, i bueno, això mereixeria que ho parléssim perquè és molt interessant, però bueno, està molt bé que es reivindiqui i es vulgui rescabalar l'honor del Puig Antic, però que tothom recordi que quan el Puig Antic vivia era el seu grup i ell mateix era absolutament menys tingut i despreciat per tota l'oposició democràtica al franquisme, que la nit prèvia a la seva execució es va presentar a la OCA, a la revista Por Favor, amb totes les grans figures de l'esquerra i del progressisme català, que es van prendre els canapés i les copes de cava i es van quedar tan tranquils.
El PSUC, el cas de Puig Antic, és veritat que el PSUC el va incomodar, però també hi va haver al final una mobilització important de gent demanant que s'anul·lés la sentència de guerra. En tot cas, el que hem escoltat del ministre és el que ja sabem, no? Això, el diploma, que com vam fer malauradament amb el cas del president Companys, això no anul·la el sumaríssim. I no anul·la el sumaríssim perquè un cop més constatem com hi ha una continuïtat entre la justícia franquista i l'actual justícia, com que es va fer una transició i no una ruptura, les sentències, les condemnes a mort i els consells de guerra del franquisme, doncs, estan vigents i no estan anul·lats i no hi ha previsió d'anul·lar-los.
I les condemnes a mort dels tribunals populars de la República i les condemnes a mort sumaríssimes durant la Guerra Civil de soldats republicans
per part de l'exèrcit republicà. Que la República tenia una legitimitat democràtica que el franquisme no tenia. Suposo que estarem d'acord amb això.
Tindria legitimitat democràtica, però per assassinar Andreu Nin a Morata de Tajuña 1937 no tenia cap legitimitat. Això van ser comissaris comunistes portats aquí pel govern de la República. Si
està molt malament ara dir que la República era tan il·legítima com el franquisme.
No, això ho dius tu, no ho he dit jo.
No és comparable,
això no ho he dit
sincerament
jo.
No és comparable.
I dir que si anem revisant consells de guerra i sentències injustes, ja podem començar, ja ens podem calçar.
Permeteu un moment, perquè és un tema que més o menys conec. Primer, el llibre que ha citat Xavier Cordero ha sigut abastament criticat perquè... el llibre aquest que ha
rebut el premi t'estem perdent.
No ha revisat gairebé ni la historiografia actual que hi ha sobre el tema.
Ara sí, tira.
Em sentiu bé? Perdoneu?
Sí, Xavier.
Calleu, que va dir un delí de pitjora.
Pues no.
Ha marxat.
Mort.
No, però això que deia el Xavier, si em deixes fer una precisió, Xavier,
però molt ràpid,
Xavier Melero, en aquest sentit sí que és veritat que la gent que s'ho ha fet, ho ha mirat, hi ha alguns llibres que han aparegut últimament, hi han bastantes llacunes en aquest llibre que, per cert, aquest premi que va tenir,
sí, conec,
i que no corresponen exactament com...